Cosmapèdia, amb David Guzmán.
Si hi ha alguna persona que ho ha llegit tot de tot, aquest és en David Guzmán. I, si més no, aquest any 2010 tenim ganes de saber quins són els llibres que el seu criteri, no és un criteri perfectible, però en tot cas orientador, considera que són els millors d'aquesta collita.
Oh, si més no, els més interessants. El matís evident és que el dia que ho llegim tot ja ens retirem de l'ofici, diguem-ne, sí. Perquè per sort ens queden grans coses per llegir. No, però
mira,
sí que és veritat que...
Podríem començar recomanant un llibre, que no sé si el trobaran, però espero que sí, que es diu Los demasiados libros, del senyor Gabriel Sadid, un intel·lectual mexicà, en què diu que, clar, que cada dia es publiquen molts més llibres dels que podem arribar...
És inabastable. Però, en tot cas, dins de la inestabilitat, el 2010 hem de dir que ha estat una collita interessant. Vaja, amb llibres força prosa, amb novel·la, amb poesia, força interessants. I n'hem fet una selecció de 10, els 10 del 2010. Per exemple, començant amb un dels llibres revelació del David Bann, que és un autor nascut a Alaska, una novel·la que es diu Sukhvan Island, que ha publicat Empúries i el Fàbia, que és la història d'un pare, la relació d'un pare amb un nen amb el seu fill de 13 anys, amb qui fa molt que no tenen una bona relació, i passen tot un any en una illa del sud d'Alaska, tancats en una cabana, amb un desert, amb un paisatge d'hivern, fred i colpidor. Una història en part biogràfica, el pare de David Bann es va suïcidar i, diguem-ne, deixa anar per aquí doncs, algunes de les preocupacions i algunes dels sentiments que li suggereix tot plegat. Molt ben escrita, colpidora, eh? És d'aquelles de m'assec i necessito respirar una estona.
Com es diu, dius?
Sukhvan Island, amb dues cas. Sukhvan Island, Island. Vilamates, Enrique Vilamates, dublinesca. Per què triem aquest títol? Perquè és la primera novel·la que publica amb Seix Barral. Perquè, per tant, és un públic també nou i hi ha els tics de Vilamates de sempre, però, diguem-ne, intentant doncs, arribar a més gent. Una història d'un editor crepuscular, i surt Dublín, i surten també altres ciutats, i Enrique Vilamates és una prosa que cal conservar. Jordi Puntí, Maletes perdudes, Premi Llibreter, una de les novel·les de l'any amb diferència, la història de quatre germans d'un mateix pare i de mares diferents, que en realitat és l'excusa per fer un tomb per Europa amb una novel·la, vaja, molt ben escrita, més que una road movie, una road novel, i és una novel·la molt europea, en el millor dels sentits, i amb moltes històries, microhistòries a dins.
Ja era hora que hi hagués algú que parlés d'Europa, perquè últimament només parlem de, imagina't, d'Alaska, per exemple.
Exacte.
No volem sentir més coses d'Alaska.
També volia destacar els contes complets d'Anna Maria Matute, La puerta de la luna, bàsicament perquè aquest any ha estat un any de celebració per Matute, que ha estat el Premi Cervantes, i que ara ha vist reunit a l'editorial Destino doncs, tots els seus contes, que tant de tall realista com de literatura una mica més fantàstica, i val molt la pena rescatar-los. Una altra sorpresa es diu Leviatán o la ballena, de Philip Hour. Està publicat a Ático de los Libros i és un assaig, però és un assaig que demostra com pot ser interessant la història dels cetacis, la història del capità Hub, de Moby Dick, i parla de balenes, bàsicament. Però és com, vaja, és un llibre d'aquells a no deixar la tauleta de nit, perquè parlant de balenes pot ser contagiós.
Hi havia un càmping aquí a Bams.
La ballena alegre,
no?
Senyor. Philip Hour li hauria agradat. Número 6, Todo lo que se llevó el diablo, de Javier Pérez Andújar. Això ha publicat Tusquets, i és la història de les, es van dir, missions pedagògiques durant la República, amb la intenció d'aportar l'educació i els llibres a tots els racons dels pobles més perduts d'Espanya, no? Javier Pérez Andújar, també amb microhistòries per dins, ha escrit una novel·la sensacional que retrata una època i, a més a més, retrata la cultura popular d'aquella època. El número 7, La bicicleta estàtica, Sergi Pàmies. Pàmies, cada cop que escriu un nou llibre de contes, i aquest ho és, sembla que es va enfosquint, en el sentit que cada cop és més amarg, però, a més a més, es va autobiografiant, perquè en aquest cas també surt de la història del seu pare i de la seva mare, de la seva infantesa a la perifèria de París. Hi ha contes molt, molt colpidors i d'altres, doncs, que parlen, com sempre, del desamor, del fer-se gran i de tot això en un llibre que es diu La bicicleta estàtica. Contra el vent del nord, de Daniel Glattauer, l'escriptor austríac, que ha publicat, a més a més, la segona part, és un díptic, que es diu, la segona part es diu Cada set onades. Això és a La campana i Alfaguara. És la literatura epistolar del segle XXI, se n'ha dit així, perquè és un llibre escrit només amb correus electrònics. Dos homes, un home i una dona, que es coneixen per atzar a través del correu electrònic, s'enamoren sense haver-se vist mai, i el misteri és, s'acabaran veient, s'acabaran trobant... Com fer literatura popular sense, per això, diguem-ne, deixar de banda la prosa cuidada, el misteri, està molt ben escrita i és un bon regal també de Reis. No era lluny ni difícil el nou llibre de poemes de Joan Margarit, que és un altre cop tanca una mena de tetralogia i és un tractat de la soledat, però de la soledat necessària, amb poemes que també parlen de fer-se gran i del desamor i de temes que també són propis amb Margarit. I acabo amb La tieta Mame, perquè no tot és plorar literatura. La tieta Mame és un llibre de Pat Dennis que acaba de publicar a Quaderns Crema i a l'Acantilado. L'ha rescatat perquè és un clàssic, però és un clàssic de l'humor dels anys 50. És un autor nord-americà que explica la història d'un nen que es queda orfe, un nen de 10 anys, i que ha d'anar a viure a casa de la seva tieta, una tieta estrafolària, divertidíssima. La vida del nen serà anar a festes de tot tipus, una senyora, en fi, que sembla treta de l'alta societat més caricaturesca, i un llibre per riure amb intel·ligència i per riure amb humor. I no voldria acabar sense un petit record per alguns dels escriptors que ens han deixat aquest 2010, començant per Miguel Delibes, a principis d'any, Rodolfo Fowell, l'autor argentí, grans contes de Rodolfo Fowell, Tomás Eloy Martínez, també argentí, Raymond Paniker, J.D. Salinger, el vigilant al camp de Sègol, que ens vigila des d'una altra banda, i José Saramago, que també doncs, va traspassar fa uns mesos.
Molt bé, amb aquests també els havíem desitjat un bon any 2010 i no ho va ser.
Exacte.
Tampoc ho va ser per nosaltres, els seus lectors. Gràcies, David Guzmán.
I bon any a tothom.
I l'any que ve pots dir-nos...
naixements de grans escriptors.
Per exemple, tu.
Molt bé, pots comptar.
Adéu.